Matrícula oberta.
Anem-hi. 8 minuts que passen de 11:45. Seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu que els divendres, Olga Vallejo, bon dia de nou. Aprofitem doncs, per parlar d'educació a l'espai matrícula oberta del matí a Ràdio Estel. Avui, de fet, bé, portem tota la setmana, no?, que ens estem centrant en aquesta educació inclusiva, no?, i en la diversitat. Però avui ens ajudaran a entendre-ho encara més i millor. D'una banda, l'Anabel Fontanet, ella és mestra, pedagoga, professora d'Educació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i investigadora, grup recerca, PCTIC. Què tal, com estàs?
Molt bé,
bon dia. Anabel, que ens has de parlar una mica, perquè l'altre dia és que va venir una convidada també de Blanquerna i no li vam preguntar aquest grup de recerca, en què consisteix, què en feu?
El grup de recerca aquest és un grup de pedagogia, sobretot molt basat en pedagogia social, i a través també de l'utilització de la tecnologia, d'aquí el TIC final,
no?
I treballem molt també en aspectes de xarxa, de comunitat, d'aprenentatge, de tots aquests àmbits, i la vessant molt social.
Per tant, seria com un híbrid, no, Anabel,
sí,
de psicologia, àmbit social i noves tecnologies.
Sobretot pedagogia.
I pedagogia.
Sí, sobretot. Llavors, pedagogia social.
És pedagogia social i tecnologies de la informació i la comunicació.
Sí.
Ja tenim el PCT.
Ja està. David Simó, mestre i psicopedagog, que també ens acompanya, professor d'Educació Blanquerna a la Universitat Ramon Llull i investigador, en aquest cas del grup de recerca, Discoavi.
Exacte, bon dia.
Explica'ns una mica, bon dia, David.
Bon dia, sí. Discoavi fa referència al grup de discapacitat i qualitat de vida, aspectes educatius a la pròpia facultat. I es centra especialment en explorar o identificar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i també de les seves famílies. I en aquest moment doncs, buscar també, no?, estratègies per poder atendre millor les seves necessitats.
I dèiem que avui aquest matrícula oberta parlaríem d'educació inclusiva, de diversitat. Doncs què s'entén actualment ara per una educació inclusiva? Què implicaria això dins de l'aula?
Home, l'educació inclusiva així a grans trets el que implica és que tothom tingui accés a l'educació, tinguin les característiques que tinguin els infants o els joves, que tinguin el mateix dret que tothom, tenint en compte això, no?, que la inclusió és un dret, no és un privilegi, sinó que tenen dret a estar al costat dels seus companys, rebent aquesta educació i aconseguint aquest èxit per tothom.
Perquè fins no fa gaire em sembla que es diferenciaven els centres ordinaris, no?, i llavors uns d'específics, i que va haver-hi una llei que es va reformar no fa gaire, o una nova llei que suposava que l'alumnat que anava a aquests centres d'educació especial podien anar als centres ordinaris. Què suposa tot això?
A veure, la idea és que fins fa relativament, bueno, no, que hi ha la coexistència, diríem, de centres ordinaris i centres d'educació especial. Actualment, la intenció pel decret que hi ha d'inclusió i pel departament és que els centres d'educació especial es vagin transformant en centres de recursos per l'escola ordinària perquè puguin atendre a tots els nens, tinguin la necessitat que tinguin. El que passa que sí que és cert que, com que la inclusió és com un camí, no es pot fer desaparèixer el centre, ni es vol, tampoc,
clar,
però que sí aprofitar tot el capital de coneixement i de professionals que tenen els centres d'educació especial en benefici de la inclusió de tots els infants a l'escola.
Exacte. En aquest sentit, simplement afegir, no?, crec que és important puntualitzar el fet de que hem d'entendre pròpiament la inclusió com el compromís propi de les escoles i dels professionals, així com també de la societat, no?, el compromís i el procés aquest d'incloure, no?, tots els nanos, tinguin les necessitats que tinguin, en els centres educatius, en els centres ordinaris. I a partir d'aquí veure com es van organitzant tots els recursos que disposem per tal de poder-hi donar resposta.
Clar, en aquest camí cap a l'educació inclusiva, Anabel, David, quines creieu que poden ser aquestes necessitats, no?, que tenen els mestres, les escoles, per anar cap a aquesta direcció que ens esteu marcant, Anabel?
A veure, jo crec que primerament entendre la inclusió, no? Perquè moltes vegades quan parlem d'inclusió, i ara que parlàvem de centres d'educació especial, ho centrem molt en discapacitat, no? I llavors obrir el ventall que inclusió vol dir inclusió de persones o infants amb discapacitat, però també amb infants i joves amb situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, no? Amb qüestió de cultura, de llengua, és a dir, que és un ventall molt ampli aquest de les, el que s'anomena les necessitats específiques de suport educatiu, que no és només la discapacitat. Llavors, així com a trets generals, doncs, home, evidentment, l'escola el que necessita és recursos professionals per poder treballar, doncs, amb codocència, per tenir tot l'accés a tot el que requereix per aconseguir aprenentatge per tots, i que hi hagi molt una formació inicial dels mestres potent, relativa amb aquests temes, i una formació permanent dels mestres.
Exacte. Perdona.
No, no, digues.
Sí, no, anava a afegir simplement, no? Una formació permanent d'aquelles estratègies que sabem que ens funcionen, no? Que sabem que funcionen per atendre les necessitats de determinats nanos, i a partir d'aquí intentar-les implementar el millor possible.
I quan parleu de codocència, això què és?
Parlem això de docència compartida, és a dir, que hi hagi sempre dos mestres a l'aula. Però això,
això
hauria de ser...
A hores d'ara deu ser ciència-ficció.
No,
ara perquè centres... estan tots a classe, però...
Hi ha centres que sí, que ho estan implementant molt a base per això dels seus propis recursos, és a dir, d'agafar... Sí, agafar, dir, bueno, quants mestres tenim? Tants. Doncs com podem distribuir l'horari, el que sigui, perquè hi hagi sempre dos o algunes hores...
Ah, però totes les aules? Com no. Els... Ah, anava a dir, perquè no, jo mai he vist tants mestres
no,
en l'escola.
No.
Pública,
per això
almenys.
Faltaria dotació de més professionals perquè això fos així, no? Perquè és una bona manera d'atendre la diversitat i atendre tots els infants, clar, tinguin les característiques que tinguin, si són dues persones a l'aula.
David, tu ara apuntaves, no? Quines són aquestes estratègies, no? Que deies que sabeu que funcionen.
Bueno, per exemple, aquesta és una, no? Vull dir, el fet de tenir o de disposar de dos mestres entre l'aula és una estratègia que sabem, no?, que ens ajuda a apropar-nos molt més als infants, tenir les ràtios més reduïdes, no?, ràtios d'alumnes en els centres ordinaris, també són coses que funcionen i que van bé, i a partir d'aquí també altres estratègies em referia també a pràctiques basades en l'evidència, no? És a dir, aquelles pràctiques que nosaltres sabem pròpiament, doncs perquè ens ho diu la investigació, no? De que si treballem o donem resposta o presentem els materials de determinades maneres als nostres alumnes, sabem, no?, que la gran majoria se'n beneficiarà i que, per tant, doncs, hi haurà més èxit, ja sigui acadèmic, social, emocional, etc.
Ara, quan dius ràtio, segur que hi ha algú que està pensant, no? Nosaltres érem 40 a classe, ara som 25, no sé de què es queixen. Potser abans eren 40 i si tu necessitaves alguna cosa especial, allà
també
et quedaves al final de la classe o al teu univers mirant per la finestra i no sabies què passava.
També és això, no? També és veritat. Clar, el justificar-nos dient, bueno, abans érem tant i també preníem, sí, no vol dir que no haguem avançat, no?, com tu dius.
Es pot aprendre millor.
Exacte, no?, amb recerca i amb investigació, no?, que diu, home, clar, quan més sigui personalitzat l'aprenentatge i puguem atendre les necessitats
i
personals.
I s'aprèn diferent? Ara que la Olga apuntava, no?, abans que érem 40 a classe, en el meu cas, per exemple, només hi havia un curs, o sigui, hi havia una promoció era un curs de 40 i ja està. S'aprèn diferent?
Avui en dia?
Sí.
Home, jo crec que sí. Perquè...
Amb aquesta ràtio, per tant, es convalida, aquest
model. Jo crec
model.
Que sí, perquè a més pots tenir, no?, atenció més individualitzada, no?, un aprenentatge més personalitzat, saber també les necessitats de cadascú, no?, que seria una altra de les coses que busca la inclusió. No donar a tots el mateix, sinó donar a cada infant allò que necessiti, no? No aconseguir la igualtat, sinó aquesta equitat, i això vol dir, clar, tenir una ràtio d'alumnes que et permeti conèixer quines són aquestes necessitats.
Clar, però Anabel, David, que això també la Olga apuntava, no?, aquesta normativa que ha fet doncs, modificar una mica el que s'està fent fins ara, però clar, això està molt bé, però o sigui, és real? Es pot portar a terme en la nostra societat i amb els recursos que tenim? Com ho veieu? Clar, perquè està molt bé. Ai, pregunta del vídeo. David, què? Va, arrasca.
Bueno, jo crec que sí, és a dir...
Sí? O sigui, aviam, és viable?
Sí, clar sí. Que ho és.
No? No ho sé,
Sí, des de la meva perspectiva, sí.
Creieu que sí?
És cert que falten recursos. Exacte. És cert que per tal de poder, no?, complimentar el decret, tal com queda tot estipulat, doncs cal dotar, no?, de més recursos als centres educatius depenent de quines són les necessitats que té cada centre. Això és cert. Però independentment d'això, també tenim moltes pràctiques, o tenim pràctiques en més d'un centre, que estan funcionant molt bé i realment estan donant resposta a les necessitats de tots els alumnes, no? Aleshores, per tant, és... Sí, Vull dir, viable ho és. Ara, cal veure com es fa, no? És el que dèiem al principi, és a dir, es tracta més, vull dir, inclusió fa més el compromís, no? Vull dir, fins a quin punt ens impliquem amb tot això. I a partir d'aquí, doncs, anem millorant, val? Aleshores, clar, vull dir, possible ho és. Ara, com? Bueno, doncs cal
posar-s'hi. Com podem treballar-ho, això?
Sí, anem-hi, perquè els centres quin marge tenen? Ara suposem, per exemple, el curs passat, no?, que molts centres varen dividir cursos de dos grups, en varen sortir tres, que els varen assignar més professorat, que els especialistes de cop varen passar a ser tutors, però ara tot això, ja aquella dotació extra, ja han desaparegut totes aquelles dotacions extres. No sobren gaires professors. I tens els especialistes, no?, el de música, el d'anglès, el d'educació física, uh-huh, i no sobren gaires per allà. Com ho poden fer amb el que hi ha hores d'ara, no? Uh-huh. Si no tenen més pressupost, més recursos de professorat, amb el que tenen, uh-huh, què es podria fer?
Home, jo crec, ara que deies això, no?, del curs aquest passat, home, jo crec que és una llàstima que mesures que es van prendre arrel de la Covid no s'hagin continuat fent.
S'hagin quedat arrelades, no?
Exacte. Mm. Perquè allò de l'aïllament i tot això, doncs no, però amb grups més petits, més professionals, aquesta manera de treballar era com una oportunitat perduda, jo crec, esperem que no sigui del tot, però de dir, home, fem un canvi, no? La realitat sanitària ens ha obligat, doncs ja que hem hagut de fer aquesta aposta, doncs seguim amb aquesta. Jo crec que sí que hi ha molt a fer, és el que deia el David, no? Que el primer és l'actitud del professorat, del treball amb equip i cooperatiu dels professors de l'escola i que vulguin fer aquesta escola inclusiva. Independentment de que hem de seguir reclamant recursos, eh? Això està claríssim. Però si tenim molts recursos i aquesta predisposició no hi és,
no,
i aquestes
res,
ganes...
Clar.
No, perquè hi ha escoles que amb el mateix nombre de professors, doncs això que et dic, no?, busquen, regiren, fan canvis d'horaris, no sé què, es reparteixen, no sé com, fan, divideixen els grups entre tres.
Mig grups, sí.
I en canvi hi ha escoles que amb el mateix, doncs pel que sigui, doncs segueixen funcionant de la mateixa manera, no? Per tant, jo crec que sí, no? I metodologies aquestes, no?, com treball cooperatiu entre els infants, treballs més autònoms, sí, que ajudin en aquest treball, doncs està bé.
Sí, a més també vull dir, en relació al que deia l'Anabel, no? Nosaltres en una recerca que estàvem fent justament identificàvem que el fet d'haver reduït pròpiament les ràtios dels alumnes el que ens permetia era justament això, no? Que els mestres poguessin conèixer molt més quines eren les necessitats dels infants, no? I focalitzar molt més l'atenció en ells. És cert que, per contra, perdíem especialitats i això, vull dir, evidentment, és un hàndicap, no? Vull dir, però sí que ha quedat palès, no?, que el fet de reduir les ràtios ens anava molt millor. Mm. Vull dir, això era evident. I una altra cosa que també crec que es pot fer és començar a identificar quines són aquelles mesures universals, addicionals, intensives que tenim, no?, en els centres educatius, i a partir d'aquí veure fins a quin punt aquestes mesures estan tenint efecte, no?, pròpiament en els propis alumnes, o quines són aquelles mesures que s'han de modificar, fins a quin punt hem de dedicar tantes mesures intensives o podem fer més ús de mesures universals, no? L'Anabel ho pot explicar molt millor, però utilitzar millor, per exemple, el disseny universal d'aprenentatge, no? O, bueno, millor
això,
tampoc,
això
no?
Això què és?
Clar, sí.
A veure.
Per això, en el moment de dir-ho, ja he dit, l'Anabel ho pot dir millor.
Tu ja ho has enllestat, no?
Sí, era ell.
Anabel, en safata.
Ah, sí, no? Exacte, aquí, pista. No, el disseny universal de l'aprenentatge el que és una eina que el que intentes donar-te recursos per veure si les planificacions que tu fas, les programacions que tu fas, estan sent accessibles per tots els infants. És a dir, de quina manera faig la motivació per aquesta activitat? Doncs utilitzo molts recursos diferents, utilitzo eines visuals, auditives, plàstiques, no sé què, utilitzo... I llavors t'ajuda a anar mirant si complim tot això.
Clar, i això s'està fent aquí?
Sí, en principi sí. Sí. El disseny universal, sí, nosaltres formem els nostres futurs mestres amb això... I sí que es va utilitzant, sí, el que passa que, bueno, clar, cada realitat, oi, també és...
Clar, potser no és el mateix si en una aula tens algú que té un trastorn de l'espectre autista, encara que tinguis un grup reduïdíssim de 15, uh-huh, algú amb una discalcúlia i amb altes capacitats. I a veure com combines tot això amb l'altre gruix de la classe, que tens 12 nanos, que poden seguir, que segur que agraeixen, que hi hagi més recursos audiovisuals, perquè encaixaran més amb un o amb un altre. Uh-huh. Però, clar, si tens un mestre, no fan màgia encara.
No, clar, la idea és entendre que tots aprenem diferent, independentment de que tinguis espectre autista o no tinguis cap discapacitat, però també tots aprenem diferent, no? Tots tenim un tipus...
A la nostra rima, no?
Sí, uns són més visuals, els altres són més auditius, els altres... Llavors, el disseny el que intenta és arribar a tothom independentment d'aquestes característiques. I després, sí, clar, si fa falta un recurs més específic doncs perquè hi ha un infant amb ceguesa o perquè llavors sí que s'ha d'utilitzar.
Avui aquí al Matí a Ràdio Estel estem parlant d'educació inclusiva, aquí el Matrícula Oberta, l'espai d'educació del programa. Estem parlant amb l'Anabel Fontanet, l'esteu escoltant, mestra i pedagoga, professora d'educació blanquerna i investigadora del grup recerca PSITIC. També el David Simó, mestre i psicopedagog, professor d'educació blanquerna i investigador del grup de recerca DISCUAVI. Escolteu, clar... Res, ens queden uns minuts encara, encara tenim uns minuts, uns 7 minuts aproximadament per parlar. Ens heu marcat una sèrie d'aspectes que cal tenir en compte a l'hora de definir l'estratègia, no?, del centre per atendre aquesta diversitat. Parlem d'accessibilitat, parlem de recursos, de mesures, de suports, d'acord, però què impliquen cadascun d'aquests aspectes?
Home, l'accessibilitat, per exemple, moltes vegades a nivell social, quan parlem d'accessibilitat, pensem en seguida, no, en l'accessibilitat més física, arquitectònica, no? Que hi hagi rampes, que hi hagi... Això seria una. Però nosaltres, a nivell educatiu, quan parlem d'accessibilitat a tot el tipus de coneixement, a tot l'entorn, a l'aprenentatge, a facilitar als infants que puguin aprendre del tot. Val? Això pel que fa a accessibilitat. A recursos, doncs això que dèiem, no? Tant professionals de diferents àmbits, com a recursos materials, com molt també, que no sé si sortia ara en aquestes paraules, no? Aquest treball en xarxa de l'escola amb tots els altres serveis que hi ha educatius i que això també facilita molt aquesta atenció a la diversitat. No? Si treballen conjuntament amb altres professionals, si es treballa de manera comunitària amb tot l'entorn,
i això és viable, ajuda. Treballar amb altres serveis, suposo que és l'EAP, el CEDIAP, tots aquests que al final no sabem gaire què volen dir, els que no ens hi dediquem, però que són els que ajuden específicament, no? Per qui té potser doncs, una família desestructurada i està en un CRAE, qui, no sé, qui va a l'EAP perquè té unes necessitats específiques... És possible aquesta coordinació? Tenen hores, no sé, els mestres o la gent dels centres de l'EAP que potser atén a diferents centres educatius?
Sí, sí que tenen hores i sí que és viable. Vull dir, actualment és el que s'està fent a les escoles, realment.
Doncs és meravellós. Home, escolta, sí, sí. No, pel que aneu explicant, malament, no, la cosa?
Estem sortint amb idees molt positives.
Està bé. No, sí. Home, ja es tracta d'això. Jo crec que és entendre que això és una manera de treballar. Que no és un afegit a les teves hores, no? Sinó que és una manera de treballar. No és dir, a part de tota la feina que tinc, a més m'he de coordinar amb altres. No, és que la meva forma de treballar implica que treballo coordinadament amb altres. És com un canvi de xip del que entenem a nivell educatiu, no?
5 minuts, ja ens situem al punt ja de les 12 d'aquest matí de divendres. Si féssim un examen al centre sobre el seu grau d'inclusivitat, és possible que surtin més parats els que estan en entorns socioeconòmics benestants? O això res a veure? Va, David.
En principi no té res a veure. Vull dir,
en principi.
No, bàsicament perquè si reprenem, no, pròpiament el que comentàvem al principi, de què s'entén per inclusió, al final fa referència al compromís, no? Fa referència a què és allò que volem fer pròpiament per tal d'incloure tots els nanos. Aleshores, no és tant l'entorn en el qual es troba el centre, sinó que és més aquelles pràctiques, aquelles polítiques, aquella cultura, no, que té l'escola per donar resposta a la diversitat.
Plenament d'acord. Jo crec que això és com una estigmatització, igual que quan es parla de pública i privada, no? Que jo crec que haurien de ser dicotomies que ja haurien d'estar com superades i que hauríem de fixar-nos més en les pràctiques educatives que es porten a cada centre, independentment del lloc on estigui. Una altra cosa és que les realitats socioeducatives o socioeconòmiques de l'entorn, doncs, evidentment, determinen una actuació o una altra i no és el mateix.
Potser hi ha un entorn que d'entrada és més complicat, però si hi ha un equip directiu que té clar cap on vol anar, té el suport del claustre, al final allò rullarà.
Sí.
Jo crec que es tracta de parlar això, no? De nivells de complexitat diferents segons l'entorn en què estàs, no? Però...
Clar, hem parlat molt del mestre, de l'escola, però algun consell cap a casa, que puguem fer des de casa, què ens diríeu? Aquest tema d'inclusivitat que puguem transmetre també als nostres fills.
Sí. Home, jo crec que de cara a això així, dit així, no? Com molt ràpid, és entendre també com a família la riquesa que suposa per un infant conviure amb infants molt diferents, no? Perquè diríem que la inclusió a nivell d'escola seria com la base perquè després hi hagi inclusió a nivell social, no? Que aquest seria ja un altre tema també a parlar, no? De dir, tot l'entorn ha de ser inclusiu, no només l'escola, sinó estan en una bombolla i quan surten doncs no hi ha parcs accessibles, no hi ha accessibilitat a segons on, no poden... I llavors, doncs, com a pares, treballar molt això, amb aquest compartir amb els companys i entendre aquesta riquesa.
Potser moltes vegades els nanos ho entenen a la perfecció i són ells els que ho haurien d'explicar als pares.
Jo que crec creuen que sí, estic plenament d'acord.
Que pot ser un problema que hi hagi algú que necessiti més atenció o que tingui un entorn familiar més complex i que els nanos, al contrari, els ajuda a obrir la ment i a adonar-se que tot suma.
Sí, sí, i tant. Ho tenen molt més fàcil.
Plenament d'acord amb el que ha dit l'Anabel. I alhora confiar o dir a les famílies que confiïn en l'escola, no? Vull dir, al final l'escola, els professionals que hi treballen són experts pròpiament en la seva matèria, per tant, doncs, confiem que allò que, no, que estan fent, és cert que les pràctiques igual es poden fer d'una manera diferent o es poden enfocar de diverses maneres, no? Però al final ho faran el millor possible i sempre pel benefici dels propis alumnes.
Doncs ha estat un plaer.
Igualment.
Igualment, encantats de venir.
Aquí el Matrícula Obert a l'Espai d'Educació al matí a Ràdio Cel. Hem parlat amb l'Anabel Fontanet i el David Simó. Gràcies i ens retrobem un altre dia.
Molt bé.
Si us ve de gust.
Gràcies a vosaltres.